Versió RAC1 amb Toni Clapés.
Són les 6 de la tarda, 10 minuts. Va passar més de 2 dies, unes 60 hores, atrapat a 40 metres de profunditat a la cova de Sa Piqueta de Manacor, i el seu rescat va ser un dels més complicats que hi ha hagut mai a Mallorca. Això va passar avui fa exactament una setmana. En aquest cas, assistits tècnicament des de Ser Palma de Mallorca pel cap de missions Raúl Jiménez, saludem a l'espeleo bussejador mallorquí Xisco Gràcia. Xisco, bona tarda.
Bona tarda.
I gràcies per acompanyar-nos. Bona, abans de res, com es troba? Com està?
No, ja estic perfectament. Hi ha ganes de tornar.
Ja, amb ganes de tornar, eh? Això, sí. Això és allò que se'n diu... Li va la marxa.
Sí, sí.
En Xisco Gràcia és membre de l'equip d'espeleobussejadors del grup Nord Mallorca, és llicenciat en Biologia i treballa com a professor del Departament de Ciències de la Terra de la Universitat de les Illes Balears. Ara de seguida parlem del rescat, però abans, expliqui'ns, no sé si he dit alguna cosa que no era correcta.
Sí, bueno, formo part del grup de recerca del departament. El que normalment jo faig classe és l'Institut de Llucmajor.
Doncs, apuntat aquest apunt, li anava a preguntar que ens expliqui una mica quina és la feina d'un espeleobussejador, en què consisteix.
Bueno, un espeleobussejador no és més que un espeleòleg que en lloc de fer feina de galeries aèries, terrestres, feien feina de galeries totalment submergides. Per tant, seria un espeleòleg, també seria busseig de coves o espeleologia subaquàtica.
I quin és el principal interès de les coves aquàtiques o submarines, en aquest cas? N'hi ha moltes per descobrir?
Sí, realment a Mallorca vendria a ser com una espècie de Yucatán en petit. Tots coneixem Mèxic, a Yucatán, i són molt famosos els cenotes d'allà, que són les cavitats més grans subaquàtiques del món. Estem xerrant dels Belhá i Sacactum, que són cavitats que superen els 300 quilòmetres cada una d'elles. I Mallorca, dins Europa, vendria a ser una espècie de Yucatán en petit. Uh-huh. I tenim cavitats litorals de bastant de quilòmetres de recorregut. Uh-huh. I d'aquest tipus, Europa no n'hi ha, un altre tipus de coves.
Uh-huh. Jo deixi'm dir que conec les de Mallorca, les de Yucatán no... Però les de Mallorca sí que hi he estat, perquè són... Bueno, n'hi ha algunes que són molt famoses.
Però les coves submarines has estat?
No, coves no, però vull dir coves... No, home, però coves, vull dir, coves sí que n'hi ha algunes que les... En fi, les coves del drac o coves de les campanes. Vull dir, aquest tipus de coves són molt de Mallorca, però clar, del Yucatán ja se m'escapa una mica. Què aporta aquest tipus de feina? De què se'n pot treure de descobriments com d'una cova nova? Quina és la recerca que se'n fa?
Bueno, té moltes... de molt de punt de vista. Primer, és un coneixement geogràfic del nostre subsol. És a dir, saber com se van formant aquestes cavitats, perquè se formen, la forma que tenen elles mateixes, la relació que tenen la fracturació del terreny, de diàclisis, de falles... I després a cova litoral tenen molta relació també en els canvis de nivell de la mà, perquè en moments que ha estat la mà més amunt han estat completament inundades totes i quan ha davallat han estat en moments que han estat completament embaixut, que és quan s'han format les atletites, columnes, etc. I la pròpia formació d'aquestes coves litorals està relacionada amb la mà, perquè la zona que se forma més és el que deia nosaltres saloclina, que és la mescla entre l'aigua dolça que procedeix de la pluja, d'infiltració, i l'aigua salada que s'infiltra de la mà. Aquesta zona de mescla és la zona més corrosiva, que forma més coves. I nosaltres ens interessen les coves no només per la cavitat en si mateix, és a dir, pel continent, sinó també pel contingut, per les coses que té a l'interior, que hi ha moltíssima informació, des de fòssils, és a dir, paleontologia, restes arqueològiques de quan anaven a cercar aigua, la fauna, la geologia, la geomorfologia, etc, etc. És a dir, que la informació que podem obtenir és com una espècie de porta a una altra galàxia, i l'única entrada, doncs, és l'entrada de les cavitats.
Informació, disculpi, que aprofundeixi sobre aquesta qüestió, que estem, en fi, aprofundint-nos en un terreny, en fi, sempre per descobrir. Quin tipus d'informació? O sigui, de com era la Terra fa, no sé, un grapat d'anys, o a fins a on els hi aporta aquesta informació? A on aniríem a parar amb la informació de les coves?
És que hauríem d'estar moltes hores xerrant, és a dir,
bueno,
un exemple a nivell de paleontologia de fòssils. Hi ha dos tipus de fòssils que poden ser els que han entrat una vegada que la cova ja s'ha format, i altres fòssils són aquells que formaven part del sediment, de la roca, i la cova s'ha format posteriorment. I a mesura que ja que s'ha format la cova i s'ha anat dissolvent, van sobresortint per les parets per corrosió diferencial. I pots veure doncs, fòssils de lo més antics, en aquest cas són entre 6 i 11 milions d'anys. És un exemple.
Madre mía. Déu-n'hi-do. Escolta, en el seu cas hem vist que hi pot haver incidents importants, ara entrarem de ple amb el rescat, però diria que és una feina perillosa la que fan vostès, o no?
Sí, és una activitat de risc, està clar. Ara que sempre procuram anar amb totes les mesures possibles de seguretat, jo espero que vostès fa que ve des de l'any 1994 ja practica aquesta activitat, i bé, qualque vegada si hi ha hagut qualque ensurt, i aquesta vegada està bastant mediàtic, però sempre intentant, doncs no són suïcides, sinó que prendre totes les mesures de seguretat. Jo ja ho he dit en altres ocasions, jo crec que quasi més perillós anar en bicicleta per la carretera.
Vostè va quedar atrapat el dissabte 15 d'abril a la cova de Sa Piqueta de Manacor i anava amb un company, amb el Guillem Mascaró. En aquest cas, què hi anaven a fer en aquesta cova? La coneixien? L'anaven a descobrir?
No, ja duem moltes inversions. Ja feia fins i tot un parell d'anys que feien feina en aquesta cavitat. Bé, me'l van anar a plegar, me'l van separar de 1 quilòmetre de distància i de centrada, i, bueno, 900 metres, i jo me'n vaig anar cap a una sala, seguir explorant, a unes galeries inferiors, i en Guillem se'n va anar a fer topografia a una altra zona relativament a prop.
Disculpi, explorant, bussejant, en aquest cas, o no? O era
sí, sobre... sí, no, tot és pràcticament de baixa aigua. Són galeries inundades. Aquesta zona nova, doncs, són de 6 quilòmetres de galeries inundades, una xarxa molt laberíntica. I el que pas no són lineals. Des de l'entrada del llac, on van començar la immersió, havien fet 900 metres quan me'l van separar.
I el cadascú anava per la seva banda?
Després sí, després un va anar a fer una feina i una altra. La qüestió no és perquè no vulguem estar tots sols, sinó perquè hi ha lloc d'aquesta cavitat que s'embruten moltíssim, i dos s'embruten 4 vegades més que un tot sol. I per motiu de seguretat, per fer aquestes feines, en aquestes coves que s'embruten tantíssim, és millor ficar-se un tot sol.
Aleshores, vostès quan es van endinsant, bussejant en aquesta cova, que suposo que està tot a les fosques, no es deu veure res, deuen portar un frontal, no?
Bueno, duim bastant de llums. Jo duia un foco de primari, un principal, i després 3 llanternes.
M'ho estic imaginant, i com que tinc un punt de claustrofòbia, jo no hi estaria ni un minut dins una cova amb aquesta situació a les fosques, no? Aleshores, vostès, a mesura que van penetrant en la cova, tenen un fil, que en principi s'anomena el fil guia, sí. Aquest fil és amb el que tornarien novament cap a la superfície, és correcte això?
Sí, exacte. Nosaltres vaig entrar en 4 tancs d'aire comprimit, i a mesura que vas consumint un terç, doncs, els 2 primers tancs els deixes pel camí fermats en el fil guia. I després vaig continuar ja explorant només en 2 tancs. Sí.
I què va passar amb aquest fil guia? Bueno, quin problema hi va haver?
Idò, quan varen tornar, que varen coincidir per casualitat, perquè el normal és que molt veiem a la entrada, després de fer la feina.
Vol dir, disculpi, que cadascú fa la seva feina, després es troben, exacte, a la superfície.
Sí, ja. Sí, o sigui, anem plegats, després se separen en el punt que mos han de separar, i després com tornàvem a trobar ja una vegada que hem acabat les feines, però en el llarg d'entrada de la cova.
I, per exemple, en aquesta cova concreta, vostès els hi consta fins a on arriba la profunditat d'aquesta cova o no? O és molt difícil de perimetrar, per exemple, l'abast de la cova, del volum
no,
de la cova?
No, és difícil, és que les coves no se'ls fan... A mesura que la vas explorant, vas coneguent, perquè quan te demanen, saps si queda molt encara per descobrir? Però no ho sabem, perquè fins que no acabem al final, doncs encara n'hi ha. I, bueno, això seria un poc... És molt difícil, no? Jo me vaig aturar perquè ja s'havia embrutat molt la zona que explorava, i, a més, perquè ja s'aire, ja m'havia de començar a tornar enrere.
Aleshores, tornem al tema del fil. Vostès es tornen a trobar, que dèiem no sempre és així, no. Perquè de vegades tornen a quedar a l'inici de la cova, sí. Es tornen a trobar i què havia passat amb el fil?
Bueno, jo crec que me'l van tornar a trobar allà perquè el fil que havia estat romput, la visibilitat en aquell moment era 0, el vam estar seguint, jo anava davant, anava toqueant, la visibilitat completament nul·la, i vaig tocar, doncs, una roca que està fermada en el fil, però rompuda. És a dir, jo que vam fermar, vam assegurar el fil guia, segur que s'havia trencat la roca, i segurament hagués trencat el tros de fil que indicava, diria que permetia sortir.
O sigui, el fil estava com atrapat a sota d'un... És que no sé si ho acabo d'entendre. Amb una roca que havia caigut i s'havia trencat?
No, sembla que... Perquè, clar, la visibilitat era 0. Sembla que se va trencar la roca on està fermat, i el fil era com un encreuament... El fil que anava cap a la sortida, doncs s'havia mullat, s'havia teat. I clar, nosaltres estem fent voltes sense poder trobar el fil de sortida. I cercant, després, quan passa això, el que fas és fermar un rodot de fil auxiliar en el fil, però tot això sense voler-hi. Intentar cercar, paupant, en ser mans, tocant les parets i en terra, més si trobàvem el fil teat, però això en visibilitat zero era molt difícil. I així van consumir molt d'aire, va ser impossible i van decidir pues, tornar enrere cap a una sala d'aire que havia a una certa distància.
Disculpi, diu tota l'estona que no tenien visibilitat. Les aigües per què es posen tèrboles quan un està en aquestes coves submarines?
No totes tenen mala visibilitat, però en aquesta cova... Aquesta sí que té bastant de sediments. Són sediments que poden tenir més d'un pam o dos de gruix i és com és molt fluix i quan passa el bussetjador amb les aletes, només el moviment pues, s'alça. I clar, i l'aigua és com si estiguessis bussetjant xocolata. I també a vegades les pròpies bimbolles en aquest sostre també remouen la roca descomposta de parets i sostre i també provoquen caigudes sediment des de dalt. O sigui que a vegades també pot ser bé, és doble.
Aleshores, vostès quan comencen, quan veuen, o sigui, quan se n'adonen, perquè, clar, no poden parlar, perquè estaven, en aquest cas, no sé si es posejant, que tenen un problema greu perquè el fil guia s'ha trencat i han de tornar, com ho fan, això? Pel que tinc entès, vostès van anar a parar en un lloc que sí que podien treure el cap a la superfície,
sí,
no?
Sí.
Una zona on sí que hi havia aire.
En aquesta zona que no havia forma de trobar la sortida, després, ell en Guillem esperava un fil una mica més enrere, després en sotacte, seguint-se tocant els dits uns als altres, faig el senyal així com empenguent perquè torni cap enrere i després ja vam entrar a una zona de visibilitat més bona i vam emergir en aquesta sala, que és una de les moltes sales que hi ha repartides en aquests 6 quilòmetres de recorregut nou.
I aquí s'ho varen poder parlar de què feien?
Sí, aquí pot sortir fora de l'aigua. Penseu que aquest nivell del llac és a nivell de la mà, perquè el filtre està molt a prop. I, bueno, i aquí varen decidir, van mirar els manòmetres de pressió dels tancs i varen decidir que en l'aire que mos quedava, perquè havien perdut moltíssim des qual està reservat per tornar intentant trobar la sortida, pues van decidir pues, que només tornar a ser, que té un consum molt més baix d'aire, i jo li vaig passar també un tanc que tenia més aire, i ell amb aquests tancs pues, va intentar pues, cercar per un altre itinerari més llarg, que havia de fer més volta, anar cap a l'exterior.
O sigui, perdoni, però pel que vostè em diu, el Guillem Mascaró, quan sí. Pren la decisió de tornar, el no tenia clar si anava pel bo, o sigui, si anava pel bon camí de sortida.
Bueno, nosaltres, com fèiem la planimetria de la cavitat, nosaltres teníem constància, que no la coneixíem massa bé, aquesta zona, que fent un revolt, una volta bastant més gran, de més recorregut, se podia sortejar el problema. Però, clar, això implicava també consumir més aire. I era impossible que tots tornessin, i en Guillem, que consumir menys, van tenir molt clar tots dos que era la persona idònia per intentar sortir i donar avís i que després me venguessin a ajudar i dur més tancs per jo.
I aleshores, a veure, per situar-nos, vostè es queda allà a les fosques?
Bueno, primer no era les fosques, o sigui, jo me quedava... El foc d'exploració estaria pràcticament mort, ja que sí. Ja no tenia bateria, perquè ja duien bastantes hores, havien dut bussetjant més de 3 hores, i bueno, i me quedaven les llinternes que duen el cas, que eren 3, i a partir d'aquest moment pues, vaig començar a racionar pues, el llum. Perquè no sabia estem que se tornarien a venir.
Vostè portava un trajo de neoprè, no?
Sí, exacte.
Anava
sí.
Protegit. I estava fora de l'aigua. És per situar-nos, eh? O sigui, sí, estava sí, en aquesta cavitat a fora de l'aigua.
Sense bombones, sí. Ja?
No bueno, me va llevar els tancs quan ell se'n va anar, que la vam estar planificant un poc que és el que havia de fer, i quan ell va partir, pues jo me va llevar els tancs. En aquest lloc tenia dos, perquè un dels... El primer el tenia molt en fora, el segon l'havia passat ell, i jo me quedava un dos més. Que estem pràcticament buides. I aquest tanc se'ls vaig deixar a una roca i la resta d'equipament i vaig sortir únicament a la zona de pre i el cas, que en les llinternes, fora de l'aigua cercar un lloc que fos més còmode. I primer fora de l'aigua, només, perquè si no arribes a tenir hipotèrmia. I vaig trobar un lloc pla i relativament a prop de l'aigua per veure tant en tant i allà me vaig quedar.
Perquè l'aigua aquella era bevible.
Bueno, aquesta aigua en vertical, a baix és salada, però a dalt, com és aigua dolça menys densa, se queda estratificada a la part superior, si agafes aigua de dalt, se pot veure bé. És una mica una salobra, però amb poquet.
De quina temperatura estem parlant, en aquella cavitat?
De 9 graus, 20.
Bueno, per tant, és una temperatura, diguem, que es pot, sí, pot, podia suportar, no?
Sí, és constant tot l'any i s'està bé. Ara, si m'hagués llevat de neoprè, sí que hagués arribat a que fa freta, ja. Però en son neoprè ja. Posant, no.
I què va fer a partir d'aquell moment? Primer, estava sol, després, clar, anaven passant les hores.
És que són 60 hores,
mentalment, com es va programar per anar aguantant? I suposo que, pensant que el seu company havia arribat a demanar ajuda.
Bé, jo tenia el meu rellotge, perquè quan no se feia compte sortir de l'aigua, jo el rellotge el tenia energiat d'entrada, no el duen jo. I l'ordenador, que el vaig deixar allà on hi havia estancs, se posa en marxa en l'aigua, quan toca l'aigua, però fora de l'aigua no se sol posar. I, bueno, jo vaig esperar allà, clar, vaig calcular el temps que se podia tornar a avisar a altres companys que venguessin a ajudar, però clar, quan no tens l'equipament preparat, a lo millor tenen els tanks buits i s'han de carregar, la gent no pot ser vistint descarregada si s'han de carregar. Bé, és complicat, a vegades no està tot preparat per anar a fer un rescat. Clar, però no m'imaginava que la cosa torbaria tant. I quan vaig veure que s'allargava, doncs ja vaig començar a pensar el pitjor. Vaig pensar que en Guillem no havia aconseguit sortir de fora.
Clar, és el que estava pensant amb tota la narració que ens explicava, no? De no saber si el Guillem havia arribat o no.
Si hagués segur que hagués arribat, hagués estat molt més tranquil, primer per ell i després també per jo, perquè clar. Si ell no sortia, els altres no sabíem quina part de la cova estaria jo. I a més, si estaria viu, el més segur s'haguessin pensat que m'havia ofegat a qualque galeria subaquàtica.
Però vostès, quan fan aquestes immersions, suposo que sí que estan al cas. O sigui, quan marxen, saben que si ha passat un període de temps els han de venir a buscar, no? Vull dir, ja generen unes alertes, pregunto. O no funciona així, això?
Un protocol.
Bueno, els protocols que hi ha sempre els companys que es fan espeleologia subaquàtica de Mallorca, que mos coneixen tots, però bé, un cas com aquest tampoc havia passat mai, eh?
No, jo li dic perquè, clar, si vostès dos se'n van a la cova i no tornen, doncs, home, és evident que algun problema hi ha. Dic per si hi ha un protocol d'emergència de partir d'aquell moment d'avisada que hi ha un problema, no? Dic perquè, si no, clar, poden passar les hores i no assabentar-se ningú que estan vostès allà fent la feina.
No, sí, no, aquí sí, no, també he vist, però el que era més preocupant és que aquesta vida la coneixen molt pocs, i, clar, si ell no aconseguia sortir i dir quina zona de la vida estaria jo, pues hagués estat molt complicat, perquè aquests 6 quilòmetres per revisar la diferent sala d'aire que hi ha i que n'hi ha moltes que no se coneixen, que diríem que coneixem més a tot perfil d'aquesta cova són 3 persones i una d'elles era jo.
Cal dir que en aquesta cova l'aire tenia una certa concentració de CO2 i per tant, a mesura que anaven passant les hores, era més complicat respirar. Ho dic perquè ens posem en situació.
Bueno, realment és una sala bastant gran i són concentracions bastant constants. Jo no crec que hi hagi hagut una variació molt gran, però perquè és una sala, s'ha dit a vegades per medis, que era una sala petita, no, era una sala de... no està topografiada, però vaig sortir a fer una volta, ja quedàvem aturat, a menys si podia trobar qualque sortida exterior terrestre, però jo crec que feia fàcilment 80 metres de longitud, o sigui que no estem xerrant d'una sala petita.
D'acord. I aleshores vostè podia respirar amb normalitat? Vull dir,
No, sí que se notava... Nosaltres estem acostumats a respirar a sales d'aquestes que surts, que de vegades... això és un tema d'estudi que estem sobre això, precisament, perquè n'hi ha sales que tens un percentatge de CO2 bastant normal i d'altres que tenen nivells altíssims. Aquesta està entre i entre, però costava, tenia dificultat a respirar. I, de fet, va ser una de les causes per la qual fer la mínima activitat física possible, per no consumir tant i no quedar-me tan intoxicat, perquè si no el que fa és que te vas quedant intoxicant a mesura que passen les hores.
Va poder dormir? Podia descansar?
No podia dormir. Supos que era el diòxid de carboni que m'afectava, a part de la preocupació, com és lògic, però crec que era sobretot això.
Clar. De fet, he llegit, jo no sé si és cert això, que va arribar a tenir alguna al·lucinació.
Sí, tenia, com es deia, només encenia la llanterna, una després de l'altra, a mesura que tenia necessitat fisiològica d'orinar, per exemple, i d'anar a beure aigua, només m'aixicava d'en terra per això, i després me tornava a tombar, a descansar o a seure, i apagava el llum. O sigui, sempre en sol llum apagat, llevat d'aquests casos, i era per estalviar, perquè després, si se m'hagués acabat el llum, que ja passava al final, quan me van trobar, no hauria d'haver triat entre estar a prop de l'aigua o en el lloc que era còmode. Però a prop de l'aigua era incomodíssim i la part d'aquesta còmode no hagués pogut arribar a l'aigua perquè hi havia desnivells entre roques, entre blocs i feia falta llum.
I què veien aquestes al·lucinacions?
que se sentia de vegades qualque bimbolla que se forma de forma natural quan tenia vida de la mà, puja una miqueta, s'aigua a nivell d'aquestes soterranes també puja un poc, i comprimeix l'aire i surt entre el sostre i l'espai que ha surt qualque bimbolla, i aquestes bimbolles supos que me feien pensar que venia qualque bussetllador, que són les típiques bombolles quan surt de l'aire, de l'aigua. I a part que me donava la sensació que ve qualque llum, però era producte de la imaginació, perquè me girava el cap i mirant cap a la paret també ve la mateixa llum, i sabia que era impossible que fos llum que vengués del llac, que m'haguessin a cercar.
Bueno, però finalment, quan va ser realitat, com es va generar? Van aparèixer amb un llum? Què és el primer que va veure?
Rescat, no?
Bueno, al final ja ho ve bastant difícil, bastant complicat, perquè jo sensació d'estens, però jo de passar quasi 3 dies, aconseguíssim passar més de 5. I tenia sensació que havia estat molt més tens del que havia estat realment. I clar, ja vaig sentir perforacions que intentaven connectar amb la bimbolla d'aire des de dalt, perforacions, que és la veritat que van estar molt a prop, i clar, i això me va animar un poc, i no, realment m'estan cercant. Però clar, me pensava que bé, que havia passat molt de temps i ja veia aquell llum s'estava acabant i no ho tenia massa clar.
I no va cridar? O sigui, quan va sentir que perforaven el terreny, no...
No, perquè vaig pensar si havia de pegar cots a ser botelles, però de dalt, sense capa de roca que no m'haguessin
no se
sentit. No.
I aleshores, clar, com, al moment...
El problema és que no sabia que en Guillem hagués sortit. O sigui, que segur que havia sortit, però s'hagués estat molt més tranquil.
Al moment del rescat, com va ser?
Bueno, però jo molt emocionant, perquè era passar d'estar mort, diríem, un mort terrible, de que podria donar una agonia de setmanes, a viure una altra vegada.
Clar,
com és lògic, vaig abraçar en Bernat, que el conec, de fa molts anys, i, bueno, la sensació aquesta que te venien a rescatar, pues, és una sensació immensa.
Estava molt debilitat vostè físicament en aquell moment o no? Perquè, clar, havia estat allà 60 hores, bevent aigua però no portava aliment, i passant-ho molt malament psicològicament. En quin estat estava quan el van trobar?
Bueno, psicològicament ja començava a estar una mica tocat. Ara, jo no vaig notar sensació de fred, i això que el metge després en sortir, me van mesurar la temperatura del pavelló i me marcava els 32 graus. Però no vaig tenir sensació de fred. Ara, bé, quan me n'anava a sortir, pues, me va donar que el metge l'havia passat unes solucions en glucosa perquè fa força i per poder tornar, perquè després quedava quasi un quilòmetre fins a arribar a la sortida de busseig en condicions difícils, en passos molt estrets, perquè aquesta cova, un dels problemes que té, que hi ha llocs molt angots, estretíssims, i clar, molt complicada.
Pensava que l'havia vingut a buscar el Guillem Mascaró, no? L'esperava fora?
No, jo mai no m'imaginava, perquè després d'aquesta...
Però com que era ell on sabia on l'havia deixat, per això jo pensava dir que ell sí, és no. El primer que havia aturat...
Jo l'havia apuntat a ell, és punt topogràfic, on estem, perquè la gent tenia ben clar on érem. Mm. Però ell no hagués estat en condició ni física ni psíquica de tornar a fer una segona immersió.
Ja. Vostè ha recorregut més de 50 quilòmetres de coves subaquàtiques al llarg dels últims 20 anys i ha fet, com dèiem, importants descobriments, especialment en les cavitats subaquàtiques de les zones costeres del Llevant i migjorn de Mallorca. I em deia només començar la conversa, ja tinc ganes de tornar-hi. Realment és així? Tinc ganes ja de tornar-se a cap bus?
Bueno, sí, ahir de matí vaig estar xerrant amb en Freddy i en Joan Pérez, que són dos que han anat avui de matí a la cavitat a recollir algunes d'estanc d'aire que s'havien deixat pel camí per la recuperació, i després també si podien anar a la sala a mesurar CO2 amb un aparell de la universitat i continuar fent topografia, però la visibilitat era bastant dolenta encara i al final només s'han recollit estancs, però si idea és continuar, perquè bueno, si és un ensurt i d'anar més alerta, però és una cosa que he fet tota la vida i forma part de mi.
I a partir d'ara, pensa canviar algun protocol, alguna manera de... O sigui,
portar un rellotge, per exemple,
no
allà
sé,
on vagi.
Canviar
no
alguna
sé.
Cosa de la manera de fer, o va ser un accident puntual?
Vull dir, sí, va ser un accident puntual. Clar, quan passa una cosa d'aquesta, agafen més respecte i mirar d'estirar menys i tenir més mesura de seguretat. Però causes d'aquestes no se pot dir que no puguin tornar a passar, per desgràcia. Però bé, s'ha d'extremar les precaucions, està clar, no? I agafar més respecte.
Doncs, Xisco, gràcies, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat i, en fi, cap a dins la cova, perquè el veig ja engrescat, que va tornar-hi cap a bussar-se. Dic, doncs,
sí, deixaré una setmaneta d'esquiant.
Sí, sí, potser sí, eh? Potser convé una mica de respirar una mica d'aire pur i després
sí,
ja
després
tornar-hi.
Bé, moltes gràcies.
Gràcies a vostè, gràcies. Xisco, la veritat. I gràcies també als companys de Ser Palma de Mallorca, en aquest cas el Raúl Jiménez, que ha fet possible aquesta conversa des de Palma. Fem una pausa, seran 3 minuts i tornem. Fins ara mateix.
Versió RAC 1 amb Toni Clapés.